Le dijimos que hablaríamos con el señor Xavier Trías y tenemos ya a la trastada del teléfono. Señor Trías, gracias por atender a nuestra trucada.
Gracias a vosotras. Una abrazada.
Usted, señor Trías, ve de una familia de molts germans. ¿Cuántos germans sou?
Son 12 germans.
12 germans. Ya no hay mares así, ¿eh?
No, ja no hi ha mares aquí. Ara ja només quedem nou, de totes maneres. Bueno. Se m'han mort tres.
Vai, per Déu. Bueno. Sí. Vostè ha tingut una vida molt intensa, oi que sí?
Sí, senyor. Una vida... La veritat és que ha sigut una vida molt... Vaja, tots hem viscut en aquest país una vida... Hem viscut l'època del franquisme, hem viscut la transició, hem viscut aquesta època autonòmica, he tingut la sort... de poder ser conseller de Sanitat, de poder ser diputat en el Congrés dels Diputats, he tingut l'oportunitat de ser alcalde de la ciutat de Barcelona, és a dir, que ha sigut una vida plena de treball i de feina.
I vostè se n'ha donat? Li ha donat temps a viure?
Bueno, i la veritat és que no em puc queixar, no em puc queixar. Encara que hagi anat tot, que si ens dius, home... quan ets alcalde, pues això t'absorbeix que quasi t'oblides de la família. Però he de dir la veritat que tinc la sort de que la meva dona i els meus fills són molt familiars i sempre m'han estat ajudant i donant col·laboració. I per tant, bé, jo he de reconèixer que m'ho he passat bé.
I, senyor Trías, és Barcelona una ciutat agraïda... Amb vostè?
Sí, la veritat és que sí. Jo em trobo molta gent pel carrer, molta gent que em diu que m'enyora, no? Jo dic, en lloc d'enyorar-me ara em podia haver votat i no hagués perdut les eleccions. Però en general, la gent és amable. La gent, jo crec que també hi ha gent que diu estar en desacord amb tu, no? Però la gent és amable, és agradable i la gent, pues... no fa les coses difícils, fan les coses fàcils.
I com polític, senyor Tria, quina va ser la decisió més difícil de prendre?
N'he viscut moltes, no? Perquè jo he viscut el desastre de l'aparició de la sida. El desastre de que els malalts amb hemofília s'infectessin de la sida i el patiment de tota aquesta gent, no? I això ho he viscut molt dur. He viscut el desastre que un ascensor ple de gent es caigui i es mati la gent que anava dintre aquest ascensor en l'Hospital de Bellvitge, no? He viscut una situació difícil de que em diguessin que es podia enfonsar a l'Hospital General del Vall d'Hebron, que tenia un problema de fatiga arquitectònica i que podia ser un desastre, i prendre la decisió si el desallotges o el desallotges, i vaig prendre la decisió de desallotjar-lo i de reforçar l'hospital, treure uns dipòsits que estaven a dalt. Has de prendre en ocasions decisions que són complicades i són difícils, que no sempre són les que són més difícils a la vida, perquè les decisions més difícils a la vida pues és això, quan alguna persona, bueno, veure que el teu pare es mor i que no pots fer res per ell i que és un desastre, i veure pues que un germà pues fa un càncer de pulmó i una germana també, i... Bueno, jo crec que això són els moments més difícils que passes a la vida.
Bueno, vostè, la seva professió és metge, i va exercir de metge també a la Vall d'Hebron, va estar, o al Clínic.
Soc pediatre, vaig estar fent de pediatre a la Vall d'Hebron.
A la Vall d'Hebron. Sí. I com era la sanitat en aquella època, o quan vos veu ser conseller de Sanitat?
Bueno,
ha canviat molt la cosa?
Home, sí, jo crec que sí. Jo crec que va ser un moment molt bonic, perquè va ser just el moment de traspassos de sanitat, i nosaltres pues, vam aconseguir els traspassos de sanitat i vam aconseguir canviar el sistema de funcionament, vam muntar tota la xarxa d'hospitals comarcals, vam muntar els centres d'assistència primària, i també vam fer que els hospitals pues, tinguessin recerca i investigació, i jo crec que això ha sigut un procés que ha generat canvis tan importants, que permet pues, donar resposta a una pandèmia com la que hem tingut. És a dir, jo em quedo parat pues, de la capacitat de reacció que ha tingut el sistema sanitari. Jo crec que ha sigut molt positiu. I els canvis han sigut molt importants. Ara jo crec que tenim un sistema sanitari que pot competir amb qualsevol sistema sanitari d'altres països del món i fer un bon paper. Jo crec que tenim hospitals en punta, tenim una assistència primària que molta gent voldria tenir-la, i, per tant, sempre es pot millorar, perquè la veritat és que sempre es pot millorar. És un sistema que està mancat absolutament d'un finançament suficient i que els professionals reben uns sous massa baixos, i aquest és el repte que tindrà ara el sistema sanitari però properament, no? Que és com s'ho arregla perquè no aquest sistema sanitari estigui ben finançat i els professionals rebin un salari just per ells i per la seva professió.
I perquè estiguin preparats per fer el que calgui, com ja ho han fet, el mínim que haurien de tenir és un sou digne, oi que sí?
Clar, és que això és una vergonya. És a dir, la retribució que es té en aquests moments a la sanitat, metges, infermeres, auxiliars, jo crec que estan molt mal pagats. I jo crec que és veritat que la Generalitat té una situació de finançament molt dolenta, però hem d'aconseguir un millor finançament de la Generalitat, però una part d'aquest nou finançament ha de servir per pagar justament als professionals.
Que a la millor ja se li va treure precisament d'aquest finançament a la sanitat, i per això la tenim tan fotuda com d'això, però l'hem d'arreglar, no podem estar sempre així.
Bueno, la veritat és que a nosaltres ens passa amb quasi tot, no? És a dir, a tots fan transferències i no et donen el finançament, no?
Claro, aquest és el problema.
Sanitat, en casos com la sanitat és un escàndol, perquè et donen les transferències l'any 81 a preu real, a cost real. Quan es tanca l'exercici i es fa el cost real, es neguen a donar-te un 20% del cost aquest, no? I per tant, ja només començar, ja comences coix, i jo crec que aquest és el gran problema de fer un sistema sanitari que estigui ben finançat. No pot ser que continuï aquesta situació de finançament tan dolenta, i evidentment aquesta situació ha de tenir uns salaris dignes pels professionals.
Bueno, i com que vostè va ser conseller de Sanitat i és metge i sap molt, avui a les portades de tots els diaris se'n parla del temor a l'acopio del Remdesivir per part dels Estats Units. El senyor Donald Trump ha dit, a veure, aquesta vacuna la vull comprar tota per mi.
És un medicament, no és una vacuna, és un medicament. I jo crec que aquí és on, jo crec que l'Organització Mundial de la Salut no fa el paper que hauria de fer, hauria de ser molt més exigent, i en moments com aquests l'Organització Mundial de la Salut hauria de fer sentir la seva veu i hauria de fer sentir el seu poder. És a dir, jo sempre quan es discuteix com es repartirà la vacuna quan estigui a l'abast, jo dic que és que a l'abast l'hauria de posar l'OMS. L'Organització Mundial de la Salut hauria de fer i ser ella la que organitzés la distribució de la vacuna. No pot ser que siguin els països, si tenen més diners o menys, els que són capaços d'acumular més vacunes o acumular més un producte com és aquest retroviral. Jo dic, no, crec que no fa el que ha de fer l'Organització Mundial de la Salut.
Bueno, i senyor Trias, vostè es va contagiar també del coronavirus. Com li va anar i com està? Com es troba ara?
Bueno, jo ara em trobo força bé. Tinc mal a la cama, que encara no sé de què és, i que els propers dies em faran una ressonància per veure d'on procedeix això, si pot ser culpa del coronavirus o no. Jo crec sincerament que no, però falta veure si ho és o no. Però jo vaig estar a casa 8 dies, el dia que feia 8, que jo ja tenia el coronavirus, pues em vaig posar molt malament i em van portar a l'Hospital Clínic i allà m'hi vaig estar 11 dies. I la veritat és que em van atendre magníficament, unes infermeres, uns auxiliars, uns metges, i la veritat és que vaig estar molt, però molt ben atès i estic molt satisfet. I la veritat és que van anar bé les coses. Això és com tirar una moneda a l'aire, eh? Perquè si tu entres en un hospital així, amb un conjunt de pneumònies, acabes dient, veurem si aquestes pneumònies van progressant o es paren. Per sort per mi, pues, això es va parar i pues, em vaig recuperar pues, francament bé.
Bueno, i on lo va agafar, el contagi?
Pues jo crec que ho vaig agafar en un funeral, no? Perquè en aquest funeral que vaig anar, pues, 4 o 5 persones o 6 que vam anar en aquest funeral, pues, després hem tingut el coronavirus. I un d'ells, que és un magnífic company i un magnífic metge, a més, es va morir. Aquest li va agafar molt fort i es va morir.
Boy.
És a dir, que jo crec que vam coincidir tots amb un funeral quan encara no hi havia totes les mesures d'aquestes i jo crec que allà ens vam infectar.
Bueno, continuem parlant del tema i de vostè mateix. Háblenos de los temblores que teniu a la mà o que ja no els teniu. Com va això?
Sí. Això, un mes abans de tot això del coronavirus, així, el mes de febrer, que em fessin un tractament amb ultrasons, perquè jo tinc un tremolor intencional, a mi em tremolen les mans des dels 18 anys, des de molt jove, però se m'havia intensificat ara últimament, els últims 5 anys se m'havia intensificat molt. Llavors hi ha un lloc a Navarra, a la Universitat de Navarra, pues hi ha un hospital que fan aquest tractament amb ultrasons, no t'obren el cap, sinó que amb ultrasons, això sí, et pelen a rape i amb ultrasons i amb ressonància magnètica localitzen les cèl·lules que et donen aquest tremolor i quan les tenen localitzades les destrueixen amb aquests ultrasons que generen calor. Això és com una cosa màgica perquè t'ho fan i deixes de tremolar. És a dir, jo ara la mà dreta no em tremola gens, encara em tremola la mascara, després dintre d'un any o així m'ho faré la mascara, però això és autèntica màgia, eh? Això és una cosa molt innovadora i que, bueno, jo crec que serveix per suprimir els tremolors i jo crec que servirà per altres coses. És a dir, aquesta tecnologia nova d'ultrasons pues, pot servir inclús pues, per curar en alguns casos, per cremar tumors o per fer segons quines coses. Això és una tècnica molt nova. I espero que en els hospitals públics d'aquest país pues, es posi en funcionament, perquè aquí encara no en tenim. No?
Aquí a Catalunya no tenim.
No en tenim. Bueno, tenim un, que és a la Creu Blanca, pues, han posat un aparell d'aquests, i a hospitals públics pues, estan a punt de comprar-ne un, a Xarmans, Trias i Pujol, pues estan a punt de comprar aquest aparell. Jo crec que hi ha molta gent, vaja, a mi m'ha passat, és a dir, explicar-ho ha fet que molta gent
com es veu que s'ha mogut, senyor Trier, i ara no se l'escolta bé.
No,
ara sí. I com es diu, aquesta malaltia, com es diu?
Això és un tremolor intencional, es diu tremolor intencional, que ho té bastanta gent.
Quanta gent a Catalunya ho pateix?
Això no ho sé, no en tinc ni idea, però bastanta gent.
Vaig dir que cap a 58.000 persones a Catalunya.
Bueno, hi ha bastanta gent que li tremolen les mans, però que no és invalidant. És a dir, el gran problema és que quan aquest tremolor és excessiu, es converteix en invalidant. A mi m'ha passat. És a dir, una altra cosa és que ho puguis dissimular més o menys, però jo he estat, he fet campanyes, he sigut alcalde de Barcelona amb aquest tremoló i, escolta'm, jo he arribat a l'extrem de, pues, els discursos no poder-los llegir perquè em tremolen les mans, o quan estic en un acte i estic fent un discurs i necessito beure aigua, em donen un vas i no puc beure perquè em tiro l'aigua per sobre. És a dir, hi ha un moment que això es pot convertir en invalidant. I en aquest moment que això es converteix en invalidant és quan serveix el fer aquest tractament. També serveix per la gent que té Parkinson, que li suprimeix, pues, el tremoló. El que passa és que no soluciona el problema de la malaltia de Parkinson. La malaltia de Parkinson continua progressant. En canvi, els que tenim el tremoló intencional, pues, et fan això i et quedes curat. És a dir, s'acaben els tremolors. És molt espectacular perquè tu et posen aquesta maquinària i tal, et fan el tractament i diuen, escolti'm, ara farem, augmentarem la temperatura i destruirem les cèl·lules, pum, això dura 5 segons, que diu, escolti, estiri la mà i en aquell moment has deixat de tremolar. És a dir, que és una cosa quasi màgica, molt espectacular.
Bueno, i que afortunadament, i gràcies a vostè, això es podrà fer també aquí a Barcelona. A Catalunya.
Sí, jo crec que és molt important que hospitals públics d'aquí ho puguin fer, perquè si tu has d'anar a fer fora, pues la veritat és que és una tecnologia cara i no té sentit, no té cap sentit que la sanitat pública no sigui capaç de, pues, de fer aquesta tecnologia, perquè no és un luxe, eh?
De qualsevol manera, senyor Trias, la seva vida ha estat destinada gairebé sempre a mirar per la sanitat i la quantitat de coses que s'han pogut fer gràcies a que vostè ha estat aquí. Sí.
No, la veritat és que jo, la meva afició per la sanitat és total i encara avui dia, eh? Ara, quan acabi de parlar amb vostè, me n'aniré a Sant Joan de Déu per veure com els puc ajudar i com podem, pues, fer que la sanitat funcioni millor. És a dir, jo, encara que ja no estic actiu en moltes coses, sí que continuo actiu en ajudar a que la sanitat vagi millor. Per exemple, soc president de la Fundació Ictus, que és una de les causes de mort més importants i més invalidants que hi ha, de les causes de gent en situacions d'invalidesa, i, escolta'm, nosaltres necessitem a la força, pues, recursos, fer les coses bé, i aprofiten que estic jubilat, pues, perquè em cuidi aquestes coses, que ho faig molt de gust.
Bueno, i si alguna vegada necessita per qualsevol cosa, senyor Tria, aquí estic, eh?
Jo ja ho sé.
Però
vostè
per fer...
sempre està a favor de totes les coses i de la sanitat d'una manera especial.
Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, canviant de cosa i aprofitant que vostè també va ser alcalde de Barcelona, ¿Barcelona té l'alcaldessa que es mereix?
Home, jo no sóc un simpatitzant de l'alcaldessa que hi ha actualment. Jo crec que l'alcaldessa que tenim actualment té una gran equivocació, i és que no creu en que la gent... Ella no creu que la manera de lluitar contra la pobresa sigui augmentar l'activitat econòmica. Ella es creu que la manera de lluitar contra la pobresa és donar subvencions. En ocasions s'han de donar subvencions, aquesta és la veritat, perquè hi ha gent que ho passa molt malament, però la manera d'acabar amb la pobresa és que hi hagi activitat econòmica, que la gent treballi, que la gent no estigui a l'atur, que la gent tingui llocs de treball dignes, i així, pues, puguin fer la seva vida i no necessitin ajuts. I aquesta és l'obsessió que jo he tingut com a alcalde. Aquesta no crec que sigui l'obsessió que té l'alcaldessa en aquests moments. Jo crec que ens equivoquem. És a dir, la despesa de l'Ajuntament de Barcelona ha d'anar encarada especialment a ajudar a que hi hagi activitat econòmica perquè la gent, pues, es pugui guanyar la vida i viure d'una manera digna.
I com veieu la circulació a la ciutat de Barcelona? Com canviarà això?
Bueno, la circulació, hem de dir la veritat, que ha millorat molt, perquè amb el confinament pues, la circulació ha disminuït molt. Això ho ha aprofitat l'Ajuntament per canviar totes coses de la circulació, per augmentar el nombre de carrils bicis, per fer una senya elèctrica, per disminuir l'amplada dels carrers. Jo crec que la manera de millorar la circulació de la ciutat es basa en una cosa diferent i és en tenir un bon transport públic. És a dir, el que necessitem és millorar el transport públic. I per millorar el transport públic, jo que he viscut i he estat en l'Ajuntament i sé la situació econòmica de transports metropolitans, la primera cosa que s'ha de fer és millorar el finançament que té el transport públic. Tenim una situació dolenta de finançament del transport públic. Les administracions hi han de posar més diners perquè, si no, tindrem un transport públic que tindrà una càrrega molt pesant econòmica que li impedeix pues, millores que s'han de fer de totes, totes.
Vostè va pensar alguna vegada en una Barcelona sense turistes?
No, mai, mai, mai. Jo crec que nosaltres necessitem el turisme. El turisme és el 15% del nostre producte interior brut. El turisme ben encarrilat jo crec que és positiu. Nosaltres ara jo crec que hi ha una bona oportunitat. El turisme ha caigut i la majoria d'hotels estan tancats. Jo dic, escolta, amb la nostra lluita contra el turisme és contra el turisme que no és de qualitat, que no és familiar. Nosaltres el que no volem és el turisme de despedides de solter i de borratxera. I ara és una bona ocasió per orientar de quin turisme és el que volem que vingui en el futur. Jo crec que recuperarem el turisme i és el moment de saber-lo recuperar. Jo crec que en el turisme li fa molt mal, molt mal, molt mal els apartaments turístics. Els apartaments turístics, a més de fer mal al turisme, fan mal al preu de l'habitatge. És a dir, aquesta ha sigut una situació difícil que totes les ciutats es troben i que jo crec que aquest és el moment ara de reflexionar i de fer les coses ben fetes en aquest nivell. És molt important. Ara, nosaltres tenim un ajuntament que era molt contra el turisme. Jo dic, contra el turisme no s'ha de ser, i jo dic, escolta, el que sí que hem de fer és ordenar-lo millor.
Clar, molt bé. Hi ha algun somni encara, senyor Trias, que no hi hagi pogut complir? Quin és?
Home, no, hi ha un somni sempre, no? El somni de sempre, que és molt difícil de complir, és a pobresa zero. És a dir, nosaltres, l'èxit d'aquesta ciutat és que aquesta ciutat, i el somni, és que aquesta ciutat sigui una ciutat de benestar on la gent pugui ser feliç i viure amb tranquil·litat i no tenir atur i que la gent no necessiti segons quines ajudes que per molta gent poden ser humiliants. Això no és fàcil, això és probablement és una utopia, però apropar-se en aquesta utopia jo crec que és molt important.
Pues molt bé, senyor Xavier Trias, li agraeixo molt que ens hagi atès i li dono molts ànims. I ara que tingui molta sort a l'Hospital de Sant Joan de Déu i que...
A veure si els ajudem. Aquestes són bona gent, són bona gent.
Sí, home, sí. I treballen molt. I li hem de donar el cop de mà amb el que necessiten. Molt ànim.
Gràcies.
Amic,
molta
sort.
Gràcies.
Vinga, morta sort. Vinga, gràcies. Adéu-siau. Morta sort, amic. El somriure dels que ja no hi puguin ser.